Radio Vida.
Molt bon dia i benvinguts al Penedès, en xarxa d'aquest dimarts 10 de setembre de 2024, vigília de la Diada. Com esteu? Avui costa una mica més, perquè ahir era el dia D, Sant Tornem-hi a la rutina amb aquesta tornada oficial al col·le, però amb l'adrenalina que duiem tots plegats i tant de missatge com t'arriba, passa amb un pim-pam. I avui dimarts, avui sí que costa més. El que passa és que el calendari ens ha regalat la Diada al mig de la setmana, una Diada Nacional de Catalunya que cau aquest dimecres i, per tant, tenim una setmana més curta, si us voleu consolar, i avui us està costant molt agafar els hàbits. A nosaltres també ens costa. I és que avui és el nostre segon dia de col·le, segon dia d'aquesta setena temporada al Penedès en xarxa. En nom de tot l'equip us saludem Toni Olivella, les vies tècniques i tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado, des de Ràdio Vilafranca. I aquest dimarts, com que és vigília de Diada, serà una mica diferent, només una mica. Hi haurà clàssics del dimarts, no faltarà la previsió meteorològica d'aquí uns minuts, darrere el sumari, i recuperem l'Òscar Cerdà, l'il·lustrador i escriptor que ens acosta les vinyetes al món del còmic. I avui són unes vinyetes personals, especials, perquè aquest dissabte el nostre col·laborador celebra els 20 anys del fullet Oriol, el seu personatge insígnia. I, és clar, en parlarem d'aquí uns minuts. A 9:45, primera de les tres cites diàries amb l'actualitat penedesenca, el flaix informatiu. És una setmana, uns dies, en què els estudiants, els alumnes, tenen tot el protagonisme i avui els hi dediquem l'actualitat. A 9:45, avui va més dureta. Parlem amb la Paula Bundó. Ella és arbocenca i estudiant de segon de batxillerat i està fent un treball sobre la guerra del francès. I ens explicarà com va afectar la vila de l'Arbós. Una entrevista d'actualitat que avui sortirà en antena, 9:45, i a 10:00 farem l'agenda al detall per recollir algunes de les propostes d'aquesta Diada, com per exemple la conferència institucional de la Diada Vilafranca, que tindrà lloc aquest vespre a 8:00 al Saló de Sessions. A 10:06 ens acompanyarà una estoneta el seu protagonista, l'escriptor i bomber riudevitllenc Jordi Romeu. I a la gent del detall també ens farem ressò del Festival Llença't, que tindrà lloc aquest diumenge a Llorenç del Penedès. En parlarem amb la Maite Cascales del Centre de Llorenç. A 10:45, segona de les tres cites diàries amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el flaix informatiu. I tot seguit ens asseiem al pupitre amb la Carme Hurtoll, mestra de mestres, que aquesta temporada continua amb nosaltres. Avui, en aquest primer pupitre de la temporada, parlem del temps, de com ens organitzem i de com utilitzem el temps que cadascú tenim. Els nostres avis sempre estan a punt i els hem demanat que ens acompanyin aquest dimarts, així que a 11:06, després del butlletí, farem tertúlia amb la nostra gent gran, amb la Fina Milà, amb el Josep Castellví, l'Eulàlia Urgell i la Conxita Vidal, per parlar de l'inici del curs escolar i de la tornada a la normalitat. a 11:45, flaix informatiu. Tot seguit les pantalles amb el Carles Gala per repassar les novetats de la temporada televisiva i seriòfila i, per acabar, unes fake news.
El temps.
Setmana especial de represa de la normalitat amb la Diada, amb aquesta vigília de Diada, molta activitat. Com anirà el temps? Marc Paredes, bon dia.
Molt bon dia, doncs arrenquem una nova jornada i ho fem amb un temps estable, marcat per el domini majoritari del sol, però amb la presència també d'algunes nuvolades a les comarques del litoral, pel litoral central i, per tant, aquí el Penedès fins a mig matí mantindrem aquests núvols, ja que de cara a la tarda, minvaran, tindrem més estones amb sol i unes temperatures que en conjunt avui tendiran a baixar. Avui no notarem tant aquesta refrescada, perquè sobretot serà a partir de demà i a finals de setmana, quan els termòmetres encara voldran baixar més, però l'ambient al migdia veurem que no serà tan calorós, sinó que tindrem un panorama molt més agradable. De cara a demà, Diada Nacional de Catalunya, el que podem dir és que tindrem aquí al Penedès un temps molt estable, també marcat per al domini del sol, per tant, pocs canvis, però en canvi a la resta de Catalunya, sobretot cap a les comarques gironines, Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, aquí l'ambient serà doncs, una miqueta més embolicat perquè tindrem precipitacions en forma de tempesta localment intenses que sembla que aquí al Penedès no acabaran d'arribar, perquè insisteixo que el temps aquí serà molt més estable, però demà ja notarem aquesta davallada de les temperatures que s'allargarà fins a finals de setmana i sembla que aquest ambient estiuenc es va acomiadant perquè la tardor, fins i tot la tardor avançada, trucarà a la porta doncs, de cara a dijous, divendres, i haurem d'estar pendents perquè potser amb noves precipitacions. Però avui i demà, Diada Nacional de Catalunya, el temps en principi respectarà, com a mínim, aquí al Penedès. Això és tot, bona diada. Adéu-siau.
Dos minuts i arribarem a 9:15. Ens retrobem ara amb l'il·lustrador i escriptor sadurninenc Òscar Cerdà per reprendre el seu Vinyetes, que continua amb nosaltres. Anem a Ràdio Sant Sadurní, on ens espera amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs, com bé dius, avui ens torna a acompanyar aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní l'Òscar Cerdà per reprendre la nova temporada del Vinyetes. Òscar, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia. Mira, bé, tornant de vacances, una miqueta amb les piles carregades per tornar doncs, a dibuixar i a... i per descomptat per participar en aquest espai divulgatiu de la cultura.
Les vacances sempre van bé per fer aquell break, com a mínim també mental, de la rutina, per prendre'ns-ho tot una miqueta més relaxadament i poder començar el curs en condicions, amb ganes, amb energia.
Exacte, sí, sí, són necessàries. Potser també perquè ja tenim aquest amb l'horitzó, sempre tenim l'estiu per això, no? Per aquest temps de lleure, amb el que et xoc sincer no agafo ni una trista llibreta d'aquestes d'esbossos i realment és la manera de desconnectar del meu tipus de feina, no? Que sempre s'ha enxufat amb la cosa creativa i el proper àlbum, etc. Sí, sí.
Doncs encarem aquesta nova temporada del Penedès en xarxa, aquesta nova temporada del Vinyetes, i ho fem avui dedicant un Vinyetes molt especial als 20 anys del Follet Oriol, el teu personatge insígnia que tants llibres ens ha regalat, aquest personatge que acompanya, que dona la mà als més petits de la casa i que fem un aniversari molt especial aquest mateix dissabte, oi?
Sí, sí, estic encantat perquè, com tu molt bé dius, enguany se celebra el 20è aniversari del començament de la col·lecció, d'aquesta saga, d'aquest Follet Intrèpid, i ho fem amb un marc incomparable, que és la Biblioteca de Sant Sadurní, no? Que ja, de fet, quan la col·lecció duia 20 àlbums, va ser on es va inaugurar l'exposició aquesta itinerant, que recull les cobertes i algunes de les planes interiors de la col·lecció i que bueno, ja ha anat voltant per tot el territori. Per tant, millor marc per celebrar aquest 20è aniversari no podia demanar. La Biblioteca de Sant Sadurní sempre ens ha tractat molt bé.
A més, celebrar aquests 20 anys del Fullet Oriol a casa sempre suposo que fa aquella especial il·lusió, no?
Sí, sí, i més tenint en compte que aprofitant aquest esdeveniment per mi certament especial, no? I el que és l'acte estarà ple de sorpreses que avui potser no explicaré del tot perquè així mantenim aquest suspens divertit, però que sens dubte farà les delícies dels més petits. És a dir, és un acte que calculo que estarà als voltants d'una hora i pico, amb el que, a part de fer amb la Núria Clemares, com sempre, la narració i el dibuix en viu, el que acostumem fer, en aquesta ocasió és ben cert que, més que parlar de l'últim àlbum aparegut, que ja vam tenir un programa dedicat, l'aventura de les Pirates, farem un recorregut per les aventures en general del Fullet Oriol. És a dir, hem fet un format adaptat amb aquesta idea de fer un recorregut per aquests 20 anys de la trajectòria del Fullet, escollint una sèrie, diverses aventures que, bueno, que podien haver estat unes altres, però que ens han semblat més escaients.
Tot això serà aquest dissabte a les 11 del matí a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní. Des del 27 d'agost, inscripcions obertes a www.santsadurní.cat. Per tant, a tots els infants sadurninencs o de fora de Sant Sadurní que aquest dissabte vulguin gaudir d'aquesta proposta, que els papes els apuntin a través de l'enllaç que hi ha al web municipal per poder venir a gaudir de tot això que ens explicaves, Òscar, i d'aquestes sorpreses que no desvetllarem.
Que no desvetllarem, no farem spoilers de les sorpreses. No, com tu molt bé dius, les inscripcions estan obertes i si tot va bé i el temps, com és previsible, ens acompanya, l'esdeveniment serà al pati, que és un espai, és un marc immillorable, no? A l'aire lliure, i que, en definitiva, també té potser més aforament que la sala d'actes. Vull dir que podem ser-hi podem estar ben acompanyats, segur, la Núria i jo, amb aquest escalf genial que sempre és tenir el públic infantil i les famílies, caram. Les famílies que són importants, amb aquest tipus d'activitats, que sacrifiquin a vegades un dia de platja per anar, doncs, a portar a la mainada dels infants amb un acte, entre cometes, cultural a part de lúdic, no?
Sempre ho diem, Òscar, que el públic familiar, el públic infantil, és un públic molt exigent, però sí que és veritat que quan una cosa els agrada, els hi notes, també.
Sí, sí, sí. És molt agraït, molt exigent, i sí que és veritat que jo a vegades em sap greu perquè, com que estic dibuixant d'esquena al públic, oi? Em perdo les cares dels infants, però amb la Núria Clemares a la narració, fent-se càrrec de la narració, imitant els sons, què sé jo, d'un dinosaure, d'una tempesta, els nens i les nenes s'ho passen d'allò més bé. Vull dir que sempre em toca aquesta labor a mi d'estar dibuixant, però evidentment sí que vaig seguint la narració de la Núria i la veritat és que funciona, crec, molt bé aquest tàndem que conformem, no?
Ara ho comentaves, no? Aquest tàndem que formeu amb la Núria i que també us funciona, que us porta a fer una mica aquest tour que feu per Catalunya explicant les històries del Fullet Oriol i que al final la màgia dels contes, no? Que als nens els hi encanta.
Sí, a més un conte, és el que dèiem, et permet portar amb el personatge en qüestió, amb el meu o qualsevol altre personatge infantil, heroïna, heroi, a un món de ficció, no? A un món de ficció que els nens se'l creuen, no? És a dir, que vull dir que també tenim els autors la responsabilitat de que tot estigui ben cohesionat i que com a mínim resulti versemblant per ells. Evidentment, per exemple, el Fullet no té poders especials, no vola, no és un superheroi de la Marvel, però sí que al llarg d'aquestes 30 aventures, que ara en parlarem, estic polint la 31, al llarg d'aquestes 30 aventures doncs, ha passat un seguit de coses relacionades amb el món aquest de la fantasia, dels conjurs i tot, que em donen molt de joc, no? I que realment calen a l'imaginari dels nens, dels infants.
Que important és tot això que expliques, Òscar, perquè al final, en el moment històric en el que vivim, en ple segle XXI, on som addictes a les xarxes socials i tot ho tenim a un clic de distància, la imaginació, no? Sentim com que l'hem perdut una mica, no? I de vegades, en els més petits inclús, dius, ostres, els hi costa imaginar segons quines coses, però quan els hi expliques un conte, la seva ment ja...
La màgia es dispara. I, de fet, jo crec que l'àlbum il·lustrat infantil, ho he copsat recentment amb el meu net, el poder de la imatge, i més enllà de la narració, els continua fascinant, vull dir, no té edat, és atemporal. Mm-hmm. Amb aquesta, sobretot amb aquesta franja d'edat, compresa entre els 4, els 7, 8 anys, és a dir, aquest tàndem d'una narrativa més o menys extensa i una imatge poderosa, potent, continua resultant fascinant. I després una cosa a favor del llibre escrit, el fet de poder manipular, no? Tirar els fulls enrere, tocar-lo, olorar-lo, encara que l'arruguin, no em preocupa poc. Ho he copsat, com et deia recentment, té un poder de fascinació que jo espero que no es perdi, és a dir, i que pugui conviure doncs, amb les versions Kindle o les versions digitals, no? Al llarg d'aquests anys que vinguin.
Al final, els que ens agrada llegir en paper, allò no es pot substituir absolutament per res. I als nens els hi encanta, perquè al final manipulen, toquen diferents textures, també, perquè depèn del llibre o del conte, la textura és diferent i també és un afegit.
Absolutament. I a més, si tenim en compte que el fet del llibre físic com a tal els hi queda com un objecte que pot formar part del seu imaginari i que poden conservar amb el pas dels anys. Sempre explico que jo tinc àlbums de fa 40 anys, si no de contes infantils ben bé, però sí de còmic, i que m'han acompanyat tota la meva trajectòria i tota la meva vida. I per descomptar, quan jo me'n vagi, seguiran estant a les estanteries. No? Còmics molt especials, llibres d'il·lustració infantil juvenil, encara en tinc algun de quan era menut, i per tant això és importantíssim, almenys per mi ha estat molt important, perquè de fet torno amb ells, me'ls torno a mirar, ja no per prendre idees, sinó per refrescar una miqueta i per crear noves aventures i en cert modo per, com a font d'inspiració.
Sí, sí. Mm-hmm. Tornar sempre està bé, o deixar-los inclús, no? Dir, ostres, sí. Aquest et pot agradar, no?
Exacte. I de tota manera això conviu amb la compra i adquisició de noves coses que van sortint, que també m'interessen. Però sí que és veritat que cada nen, nena, tindrà uns referents. Fa poc vam sortir de la notícia i hi havia una nena que va parlar del fullet Oriol fent de prescriptora i dient que l'havia marcada. No? Això és impagable per un autor, perquè en cert modo no vol dir que hagi adquirit tota la col·lecció perquè s'ha anat fent gran, però de ben segur que els àlbums la van acompanyar quan era una menuda que començava les seves primeres lectures.
20 anys del fullet Oriol, 30 entregues. Avui ens has portat la primera i l'última.
Sí, avui he portat la primera, que com ja he sabut de tothom és la Cuca de Llum, per descomptat, per una sèrie d'aspectes la més especial per mi. I aquesta última aventura, que ja la vam, si no m'equivoco, ja la vam presentar amb una altra vinyetes, que és la dels Pirates, una aventura molt lluminosa, amb la que el fullet deixa el protagonisme amb una colla de noies valentes, que en principi són pirates, però que tampoc no ho desvetllarem, i els hi cedeix el protagonisme perquè puguin dur a terme una aventura que té a veure també amb l'ecologia. Sempre convisquent amb l'aventura, aquesta sèrie de valors que el fullet ja formen part del seu ADN, de solidaritat, amistat, en fi, ja no només amb els habitants de la vall del fullet, sinó amb habitants de diversos indrets del planeta, del món, no?
Ens comentaves, Òscar, que ja estàs treballant en l'entrega número 31. No dones treva, eh?
De moment no dono treva. I també amb un projecte una miqueta especial també del fullet, que si tot va bé aquest 2025, aquest any que ve, tindrem ja les llibreries, però que té a veure molt amb l'imaginari del fullet. I aquesta aventura nova passa en un país llunyà, calorós, i aquí ho deixo. Estic acabant de polir pues, la coberta. Els contes són un procés que no és que s'allargui molt amb el temps, però que es va coent a poc a poc. Vull dir, no, un conte no te'l pots plantejar com una entrega d'un article de diari, justament d'aparició diària. És un tema que s'ha d'anar coent a poc a poc i crec que és la manera de fer-los, no? Repassant-los, mirant-los. Aquest enquadre no m'entusiasma. Vaig a canviar, a vegades m'ha passat. Després d'acabar una imatge, no m'ha acabat de fer el pes i l'he refeta per donar-li més èmfasi. I més tenint en compte que en 18 vinyetes he d'explicar una història que pot desenvolupar-se en un període de jornades, de dies, no?
Aquells petits detalls, no sé si ets molt perfeccionista o no, perquè jo crec que sí, perquè al final els que us dediqueu al món de la il·lustració, igual que els escriptors, normalment també igual que els periodistes, no? Acostumem a ser com molt perfeccionistes.
Ho procuro i, a més, com que el meu estil, sobretot de coloriment, va buscant molt la llum, els contrastos que la pròpia llum provoca sobre els personatges i l'entorn, en tinc molta cura i, per tant, és un procés, sí, artesanal i de molta paciència. Cosa que no sóc un tipus massa pacient, però amb el tema dels contes sí que miro de mirar que estigui tot ben quadrat, de que no hi hagi salts, de que no faltin coses d'una vinyeta per l'altra, que tot més o menys tingui una unitat, i entregar dins de les meves possibilitats, no?, el projecte el més acurat possible. Encara que sempre, perdona, sempre hi ha una distància ineludible entre el que tu pensaves i el que acabes veient, Vull dir, sempre passa això.
Ara que comentaves a aquesta entrega una vegada, tu ja has acabat el llibre, per quantes mans passa abans que nosaltres ens arribi a les nostres que el puguem comprar?
Pues el conte passa, evidentment, primer per les meves mans i després hi ha una entrega del conte i dels textos a l'editorial que em fan un bon repàs de tot, i hi ha una tornada d'esmenes a vegades, sobretot a la coberta, que és el que té que ser més potent, o amb algunes coses de l'interior que creiem que poden ser millorables, i certament quan això passa el producte millora. És a dir, quan el comparteixes amb l'editor, que evidentment té una experiència en publicar contes infantils, en aquest cas, o contes pels joves i pels nens, les esmenes normalment sempre acaben tenint una justificació i acaben millorant el producte final, sens dubte.
Abans d'acabar, tornem a recordar aquest dissabte, celebrem els 20 anys del Follet Oriol a les 11 del matí a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní, i jo et deixo el micròfon, Òscar, perquè convidis els nostres oients a qui no es perdin aquesta cita.
Pues sí, us esperem aquest dissabte amb gran il·lusió i amb la promesa de que, a part de que ens ho passarem la mar de bé, tindrem un seguit de sorpreses que fan que crec que passarem un matí d'allò més interessant, més divertit, i per tant a les famílies i als nens de Sant Sadurní o de les Rodalies o de qualsevol vila de la vora que aprofitin i que s'inscriguin per poder, perquè clar, hi ha un aforament limitat, esclar, i que no es perdin aquest dissabte perquè, vaja, tenen la promesa de que, com a mínim, s'ho passaran de fàbula. Per descomptat, també hi haurà, bueno, la GEPI portarà exemplars, vull dir que hi haurà signatures en acabar l'acte com a tal, i us esperem, la Clemares i jo, amb molta il·lusió, amb molta il·lusió.
Ens apuntem la cita aquest dissabte 11 del matí, Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní. El Follet Oriol celebra els seus 20 anys. Allà hi seràs, Òscar, dibuixant amb la Núria Clemares, explicant les històries del Follet Oriol, i amb moltíssimes sorpreses que convidem els nostres oients a que no s'ho perdin, perquè és que valdrà molt la pena.
A més, és el 20è aniversari que ja no tornarà a passar. Vull dir que crec que és una de les cites obligades, si esteu per la zona, per descomptat, i no teniu un altre compromís, de veritat que ens ho passarem molt bé.
Doncs ens apuntem una cita i, com sempre, un plaer que ens acompanyes aquí al Penedès en Xarxa. Avui estrenant el Vinyetes d'aquesta temporada 2024-2025. Ens retrobem el mes vinent i allà hi serem nosaltres també bufant les espelmes del Follet Oriol.
Moltes gràcies un cop més i ens veiem ben aviat. Una abraçada a tothom.
Bon dia, són 2:15.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Encetem aquest flaix informatiu al Penedès en Xarxa. Us parla Eric Guijarro. Trenta 36 propostes passen a la fase final dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell per 2025, és a dir, la votació popular, que ja ha començat i restarà oberta fins al 4 d'octubre a les 2:00 PM. Serà mitjançant la plataforma electrònica Decidim Calafell, però a més hi haurà punts presencials de suport per a les persones que no tinguin accés a internet o dificultat per moure's en entorns digitals. El passat 3 de setembre, el Consell Ciutadà, principal òrgan de participació de l'Ajuntament, va validar definitivament les propostes que havien superat la fase de viabilitat tècnica, legal i econòmica realitzada aquest estiu pels serveis municipals. S'havien presentat 64 propostes, 55 referides a l'espai públic i 9 a projectes socials. Les que han quedat fora no complien els requisits de la convocatòria. Alguna proposta serà estudiada pel seu possible interès, malgrat no complir en aquest procés participatiu. Finalment, hi havia propostes coincidents que s'han fusionat en una i propostes que s'han transaccionat amb els seus promotors per trobar una millor solució. Olèrdola forma part del programa Dones Riu, de la cooperativa d'iniciativa social Actua, per tal d'afavorir la inserció laboral de les dones en els àmbits rural i urbà. El programa compta amb 3 itineraris. El primer d'ells està centrat en el món digital i pretén aportar coneixements a partir de petites càpsules sobre competències digitals i informació sobre el mercat laboral. Un altre dels objectius del programa és que les persones participants coneguin altres sectors laborals a través de l'itinerari d'Economia Verda. I el tercer dels itineraris és l'itinerari general, on es realitzen tallers de competències transversals necessàries per qualsevol feina. Aquest programa és gratuït. Per participar-hi, les dones empadronades a Olèrdola han d'estar inscrites com a demandants d'ocupació al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i trucar al 621-121-627 o enviar un correu electrònic a bbellesactua@actua.coop. Les arts escèniques tornen a Ordal per celebrar la quarta edició del Festival 340. La companyia Criatures ha preparat pel dissabte 21 de setembre una programació que combina el teatre de text i la dansa. Les tres peces seleccionades per l'edició d'enguany són la comèdia familiar Ets la llet, de la companyia Non Grata, la peça de dansa de la companyia L'Andròmina, titulada Les coses, i finalment l'obra Por qué el mundo está contra mí, presentada per 6 produccions en format de comèdia en l'àmbit laboral. Totes tres han estat seleccionades d'entre les 30 presentades a la convocatòria pública que l'organització va dur a terme durant el mes de juliol i destaquen per la seva qualitat i concordança amb la idiosincràsia del festival. Per quart any consecutiu, la companyia ordalenca Criatures fa realitat aquest esdeveniment que manté el format de les edicions anteriors. El públic assistent es reparteix en 3 grups i recorre els espais on es representen els diferents muntatges d'una durada breu de màxim 20 minuts. La conferència institucional de la Diada Nacional de Catalunya a Vilafranca anirà a càrrec aquest any de l'escriptor riudevitllenc Jordi Romeu Carol. El títol de la conferència serà De la guerra de successió a la Guerra del Francès, una perspectiva literària, i tindrà lloc avui dimarts 10 de setembre a les 8 del vespre al Saló de Sessions de la Casa de la Vila. Romeu parlarà de com els escriptors afronten la ficció a l'hora de relatar fets històrics a les seves novel·les. Jordi Romeu Carol va néixer l'any 1978 a Sant Pere de Riudebitlles. És escriptor i bomber de la Generalitat de Catalunya i ha dedicat els últims anys a la creació literària. El 2023 va rebre el Premi de Narrativa Ciutat de Reus amb l'obra L'últim transhumant, novel·la on parla sobre l'ofici de la transhumància i que està ambientada entre el Penedès i la Cerdanya i que es publicarà al setembre d'aquest 2024. L'últim llibre que ha publicat és Germans de Guerra, una novel·la històrica ambientada al Penedès durant la Guerra del Francès, que narra les aventures de tres amics que es veuen atrapats pels fets d'aquells anys i que els portaran a recórrer bona part de Catalunya.
Penedès en xarxa.
Passen 6 minuts de 9:45.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
En aquesta setmana de tornada a les aules, avui a l'actualitat posem la mirada en els estudiants i en els treballs de recerca que fan. Moltes vegades són veritables treballs d'investigació, com és el cas de la Paula Bundó, una estudiant de Camp Joliu que s'ha dedicat a estudiar la Guerra del Francès. Un treball, una investigació que ens acosta a la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs així és. Ens hem vingut fins l'Arbós perquè sempre parlem malament del jovent i el jovent fa coses molt guapes, com és el cas del que ens explicarà avui la nostra convidada. Paula, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Et queda res per començar, no? És a dir, el dijous ja comences a l'institut?
Sí, sí.
I que ganes o no?
Bueno, la veritat que no, perquè tinc por de segon de batxillerat, però bé, amb ganes, perquè hem de començar a tope.
Segon de batxillerat significa que aquest curs, doncs, ja selectivitat
sí.
I tot plegat.
Clar, i per això, doncs, pues, tinc por
de com anirà,
les
notes, suposo, no?
Sí.
La pressió, no?,
que
hi ha. Estudies a Camp Joliu.
Sí.
Tens una germana a la zona.
Sí.
Saps què faràs quan acabi segon de batxillerat? És a dir, tens clar cap a on vols anar o encara no?
Encara no tinc clar, tot i que tinc pensat pues, estudiar ADE, però encara obro portes a altres carreres.
Perquè tu em deies que ets molt creativa.
Sí.
Potser ADE és molt, com, molt encursat. No?
Clar, com que entenc que portes de creativitat, però bueno, potser també em va bé tindre una banda com més recta, més, no sé...
Més seriosa.
Més seriosa.
Escolta, Paula, jo vaig conèixer el que estaves fent per un conegut d'aquest programa, que és el Sergi Sató, el director de l'Oficina de Turisme de l'Arbós. I és que jo no sabia que primer de batxillerat o segon, explica'ns una mica, heu de fer un treball.
Sí, pues, a primer de batxillerat ja et comencen a dir que has de fer un treball, que has d'entrar a segon de batxillerat, sobre l'octubre, novembre, una cosa així, que tens que tindre com unes 40 o 60 pàgines, més o menys, i tu has d'explicar, doncs, has de fer una investigació sobre el tema que tu vulguis.
Uh-huh.
Dona igual si és de ciències, de història, de lo que vulguis.
Uh-huh.
Però tu has de fer una investigació que has de tindre, és molt important, tu tens que tindre una hipòtesi,
uh-huh.
Una pregunta, tu li has de portar una cosa al treball,
uh-huh.
I una part pràctica.
Uh-huh. I això, quant temps us donen per fer-ho?
Pues, jo ho vaig... O sigui, em van dir que ho comencés a fer quan vaig acabar primer de batxillerat.
Uh-huh.
A l'estiu, més o menys, et diuen que ho vagis fent, perquè si no, clar, a segon de batxillerat, amb els exàmens, treballs, tot...
Molta pressió, no?
És molta pressió.
I molta feina.
I molta feina. Llavors, et recomanen que ho facis a l'estiu i que ho vagis fent, vagis... Pues, sí, has de preguntar a la gent, el que sigui. Clar, tens més temps a l'estiu que no a l'horari de col·le i tot això.
Clar. I aquest tema lliure, tu l'enfoques en un tema molt concret,
sí,
històric, de l'Arbós, que és exactament el què?
Pues és quan les tropes franceses van vindre a l'Arbós i el meu títol del meu treball es diu L'Arbós Napoleònic.
Déu-n'hi-do, és a dir, tot i no ser d'història pura, perquè tu feies socials, no?
Vas dir,
tema feixuc, eh? Per què la Guerra del Francès?
Perquè, bueno, la Guerra del Francès, jo no ho basaria en la Guerra del Francès. Ho basaria que el meu interès es basava en l'Arbós. Uh-huh. I de l'Arbós vaig buscar, pues, episodis històrics que m'interessessin.
Uh-huh.
I va ser un dia, a la classe de repàs, em va dir, Paula, tu ets molt de l'Arbós, què vols fer? Hem de pensar ja un trec, ja mateix. Has de començar i no... Has de començar ja. I diu, tu ets de l'Arbós, alguna cosa que hagi passat a l'Arbós? I vaig dir, pues, saps que van vindre els francesos a l'Arbós? I aquesta noia és de Vilanova. Em diu, en sèrio, no ho sabia? Diu, em sembla superinteressant, fes-ho d'això. I dic, bueno, pues ho fem.
Tu com sabies d'aquest esdeveniment històric? Perquè, clar, no sé jo fins a quin punt a l'institut o a l'escola us entren tant a nivell local.
Clar, a nivell local, jo a l'escola, o sigui, vam rebre, o sigui, del Penedès, de tot això, però molt per sobre. Però a mi sobre la història dels francesos ho vaig rebre del meu avi, que m'ho va explicar, doncs, sempre explicar històries del poble, de tot. I doncs, a vegades m'havia explicat del francès i dic, bueno, em sembla molt interessant, jo crec.
No sé. Déu-n'hi-do. Què va passar exactament?
Clar.
Aquí és la gran pregunta, perquè molts d'aquí de la zona segurament no saben ni de què estem parlant.
Pues, el 8 i el 9 de juny, ai no, perdona, el 9 i el 10 de juny van passar per aquí els francesos, del 1808. Van passar per aquí els francesos perquè, si ens situem una mica històricament, pues, estem a la Guerra del Francès, que va iniciar, pues, el 1808, i el 9 de febrer del 1808 entraven els francesos a Catalunya, que van entrar per la Ciutadella. Vale, pues, es situaven a Barcelona i el general Duhesme, pues, va fer com dues columnes per enviar, pues, cap a Lleida i cap a Tarragona. Uh-huh. Llavors, el general Chabran, molt important, pues, va anar cap a Tarragona i va arribar el 7 de juny a Tarragona sense cap inconvenient. Perfecte. Però la segona columna va tindre inconvenients, que la segona columna anava cap a Lleida.
Uh-huh.
Però va perdre una batalla, la batalla del Bruc, que molt se'n sonarà, pues la van perdre. I clar, la van perdre contra sometents, gent de poble, no contra un exèrcit.
Clar.
I clar, això va ser un gran fracàs per les tropes franceses. I això va córrer a la veu. I clar, els sometents i la gent de poble va dir, ja no són invencibles els francesos. Els pintaven com molt, molt grans, molt forts, i ara... Si van poder els del grup, per què no naltros?
Clar.
Llavors, quan anava el Chabran, camí... Ai, no. El Chabran estava a Tarragona, llavors van perdre el 6 de juny la batalla del Bruc. Llavors li van dir al general Chabran que tornés cap a Barcelona perquè necessitaven ajuda, perquè, clar, estaven anant les coses malament.
Uh-huh.
Llavors, el general Chabran va tornar cap a Barcelona. I va dir, bueno, faré rutes interiors, tot i que hi hagi sometents, o... dona igual. Llavors va passar per l'Arbós. Però els de l'Arbós sabien que havia de passar. Perquè...
L'estaven esperant, no?
Clar, l'estaven esperant. Llavors els sometents dels voltants van vindre també a l'Arbós, a lluitar a l'Arbós. Perquè si ens situem també, l'Arbós estava emmurallat. Estava emmurallat, tenia també 5 portes, I van dir, bueno, és un bon joc per poder lluitar. Llavors, els sometents dels voltants van vindre a l'Arbós i els van esperar. Llavors, el 9 de juny del 1808 entraven els francesos, volien creuar, i els van esperar a... On, ara és el Condis, al carrer Major.
Sí.
Allà hi havia una porta i per allà volien entrar els francesos.
Oh.
I clar, van estar esperant allà els sometents, tothom, i que no anaven armats tampoc, no tenien exèrcit, no tenien...
Clar, eren gent de poble que intentava...
Que van intentar, però amb tanta fúria, amb tanta... van fer atrocitats. I, bueno, això va passar.
Déu-n'hi-do. Escolta, em flipa molt com ho expliques, perquè és com molt amè, no? És a dir, no, és allò de... Ostres, no, què va passar, no? Per aconseguir tota la informació, que és, aquestes 40 pàgines que en parlàvem, i com t'has documentat?
Pues la veritat que amb l'ajuda de la gent del poble, que per mi, abans de mirar internet, crec que hem de preguntar a la gent del poble, que és la que de veritat ho sap i de veritat pues, ho ha escoltat pues, d'altra gent, dels seus pares, dels seus avis, de qui sigui. Pues gent que em va ajudar molt va ser el Sergi Sadó.
El director d'aquí de l'oficina de turisme.
Clar. També em va ajudar molt el meu avi. També em va ajudar molt el que treballa a les Amèriques, que sap un munt d'això. I pues, aquesta gent m'ha ajudat molt i també, òbviament, amb llibres de la biblioteca, perquè hi ha com dos llibres que es basen en l'Arbós i t'explica totes les històries de l'Arbós. La veritat que estan molt bé aquests dos llibres. I internet també, òbviament, però l'important, jo vaig anar a la gent del poble que m'ho expliqués i després pues, ja hem anat tirant.
Aquesta transmissió oral, no?, que es parla molt, no?, de que la gent del poble ho expliqui.
Clar.
Clar, un tema tan local i tan important com va ser aquests fets, tu creus que la gent ho sap, el que va passar aquí?
Com? O sigui, la gent
d'altre poble? Del poble ho sap, és a dir, és conegut el tema o no?
O sigui, jo crec que sí, però no sé, clar, depenem molt de la gent, però la gent gran o la gent de d'edat mitjana, ho sap, jo crec que ho sap. Però clar, potser el jovent, com jo, potser no està tan... No té...
No té tan present, no?
No, potser no. Perquè potser els seus pares ja tampoc ho tenien tan present i no s'ho han explicat.
O gent que venim de fora, per
clar,
exemple,
també.
No? Que no hi ha aquesta transmissió oral dels esdeveniments. Què és el que t'ha creat més d'aquesta història? Pues... Hi ha algun fet rellevant que diguis, uau, quina passada, o això no ho sabia?
Potser el que més m'ha agradat l'atenció va ser el parc i l'Arbós, i no
altra...
a Vilanova o jo què sé. Això és el que a mi em va cridar més l'atenció, perquè, no sé, clar...
Era un lloc de pas, parlem de la Via Augusta, no?
Clar.
Aquesta 340 que és un lloc de pas,
sí,
puridor,
sí.
No?
Pues, i clar, vaig investigar una mica sobre això també, clar. Important, la Via Augusta, pues, que també era una vila reial. Era de les úniques dues viles reials que té el Penedès. Llavors, també li va donant importància i tal. No, era bastant important l'Arbós aquella època. Potser ara no és tan conegut a Vilanova. L'altre dia em van dir, on és l'Arbós? I dic...
En sèrio, encara estem així? I això que és vagaria, no?, del Penedès.
Per això, però no sé.
No, important també aquest coneixement que es pugui transmetre a través d'aquest treball. Vale, em deies 40 pàgines, que jo ho veig com un. Fins quan tens temps i com acabaràs de desenvolupar-ho i si hi haurà alguna cosa més a banda d'aquest context, no?, històric?
Clar, a banda del context històric, també hem de fer una part pràctica. Llavors, la meva idea va ser, bueno, jo vull que això es sàpiga, que això la gent ho sàpiga. I perquè perduri, pues, ho hem d'explicar als petits, jo crec, i d'aquesta manera pues, els petits li explicaran als seus fills, tal, i així no es perd. I vaig pensar, com li puc explicar als petits? Perquè és una història, no deixa de ser història pura i dura.
Clar.
Dic, com li podem explicar? Pues, vaig pensar, faig una auca amb els dibuixos, amb els colors, amb els rodolins. Potser els agrada i ho veuen interessant i li queda a la ment i després pues, ho expliquen, tal, ho parlen, no sé.
És a dir, que ara, és a dir, quan acabis, una auca has de fer.
Sí, Bueno, ja ho estic fent.
Ja l'estàs fent.
Que m'està costant una mica perquè jo dibuixar no sé gaire, la veritat.
Jo tampoc.
I pues, dibuixo jo una mica, la meva àvia m'està ajudant també a dibuixar, ma mare, ma germana.
Bueno.
Està tota la família aquí dibuixant obres.
I ho has d'entregar quan exactament?
Exactament, no ho sé, la veritat.
No sé. Más o menos.
Crec que per la castanyera, una cosa així, ja...
S'ha dit dos mesos.
Finals d'octubre, principis de novembre, jo crec que ha d'estar entregat. I després, abans de Nadal, ho hem de presentar. Davant de tres professors, una cosa així, ho has d'explicar, has de fer un PowerPoint i aquestes coses.
Déu-n'hi-do, sí, tens feina, eh?
Sí, sí.
Tens, però una feinada. Ja et donarà temps?
Bueno, no ho sé. No ho sé.
El teu bé que sí, si no... Si no, malament, rai. Escolta, parlaves, no, d'aquesta transmissió als petits, no, a sí, través de l'AUCA. T'agradaria poder-la explicar, tu? Una cosa és fer aquest projecte, no?
Sí.
Que és molt maco, que jo no sabia. Quan compta per nota? És a dir, quin pes té aquest treball a segon de batxillerat?
Aquest treball té un 10%.
Només? Només? Amb la feinada que hi ha?
Però, bueno, clar, a mi em sembla molt bé perquè és un punt. Clar, si, per exemple, si tens un 10 és un punt. I un punt és molt.
Clar.
Per mi està bé, no sé.
T'agradaria portar-ho a les escoles i fer-ho tu?
Sí, el que li vaig proposar a la professora, quan li vaig... Clar, perquè ho tens que comentar amb la professora, perquè cada alumne té una professora personal per al seu trec. Per exemple, la meva és d'història, òbviament. I li vaig preguntar, li vaig dir, ei, doncs em m'agradaria fer una UCA i portar-ho, doncs, a les escoles de l'Arbós. M'agradaria del poble. O sigui, si em diuen d'anar a una altra escola, per mi, perfecte. Però m'agradaria, doncs, anar, doncs, al Camp Joliu i l'escola d'aquí de l'Arbós. O també la
residència, no?
La residència.
Déu-n'hi-do. I ja et veus explicant amb la canalla?
Sí, a mi és que m'agrada molt la canalla.
Sí?
Sí. No m'agradaria treballar de profe perquè em sembla molt fotut. Però estar una estoneta amb els nens, tal, sí. Sí,
i explicar-los. Sí, sí. Déu-n'hi-do. I a casa què et diuen? Perquè, clar...
Buah! Ma mare em deia, Paula, per què faràs el tec d'això si tampoc... És interessant, però potser per la gent del poble. Qui no és del poble no li interessa aquest tema. I dic, bueno, mama, però em m'agrada. I em sembla interessant. Però bueno, i també em diu, uf, ara fer dibuixos i fer... Quina feinada.
Clar.
Però bueno, tirarem endavant.
I els amics que t'han dit?
Els meus amics, sempre que quedem, no sé, amb altres amics o gent que no és de la colla, diu, explica-li de què faràs el trec. I arriu a tothom arriu. Perquè diu, Paula, ho podries fer de qualsevol cosa. Diu, estàs molt centrada en l'Arbós, ho pots fer de qualsevol cosa, que no sigui de l'Arbós. Perquè jo sempre estic parlant de l'Arbós.
Tu ets arbossenca pura i dura, no? De pura raça, que dic jo, no?
Sempre o parlo de l'esbart, o parlo de la festa major, o de la carretillada, o...
Pues ara... És que l'Arbós teniu molt patrimoni cultural històric.
Històric.
És a dir que...
La punta de Coixí també és molt important. Tot... No sé, jo crec que es pot parlar de l'Arbós una estona.
No, i és important que gent com tu, no tan jove, doncs faci aquesta transmissió, no, del que és.
Clar, sí, sí.
Clar, si no ho fas tu, què farà?
Això és veritat. Ho ha de fer el jovent, jo crec que... I ara, a l'Arbós, jo crec que n'hi ha molt jovent, com ara els buixets, aquesta gent que està molt integrada en fer poble i en fer tradicions i cultura i tot.
Sí. És que, a veure, per exemple, tu parlaves de la carretillada. Si no recordo malament, és patrimoni cultural i folclòric.
Sí, sí, sí.
És a dir que esteu una mica tronats, tot, amb tot el carinyo del món, perquè la carretillada fa poc i l'ha vist. A mi em feia, el primer any que em van portar aquí va ser com... Ah! Poc espai. És molt guapo, la veritat.
Sí.
Teniu coses molt maques. Sí, i a més, tot el tema de modernista... És que, clar, sí, parlàvem, no, d'aquesta història, però...
Clar, que el modernisme també ve per culpa dels francesos. O sigui, no, però la guerra del francès va portar pues, molta pobresa, també. I quan van poder sortir-se de tot això, pues, va arribar el modernisme i clar, tot aquesta...
Clar, tot està lligat, és a dir, al final...
Sí, sí, tot està
aquella
lligat.
Gent que va anar cap a les Amèriques...
Sí, també.
I va tornar aquí i van fer coses doncs, com les que veiem.
Sí.
I que sort que l'Ajuntament també promociona, no?
Sí, sí, també
en aquest aspecte, no? O la Giralda.
Sí, també.
Aquesta llegenda tan bonica de, del perquè. Aquí hi ha història a explicar i gràcies a joves com tu que es faci aquesta transmissió i que ens ho expliquis a la ràdio, perquè al final són temes com molt concrets, no? No només de la vila, sinó de la comarca, i que puguem saber què va passar i d'una manera molt, molt amena, no? Gens feixuga, com a, potser els llibres d'història, doncs, és una manera també d'arribar a la gent i de que coneixin el que va passar. No? I al final de la guerra del francès va tenir un esdeveniment no fa gaire que es va fer aquí a l'Arbós.
Ah, sí, va ser el Bicentari.
Exacte, i que va passar una mica com desapercebut per la resta dels pobles, però amb tu doncs, podem rememorar tot això i parlar-ne. Paula, moltíssimes gràcies. Que vagi molt i molt bé aquest segon de batxillerat. Molta força per les pàgines que et queden i els dibuixos. I res, si vols dir alguna cosa que ens haguem oblidat de comentar.
Bueno, no sé. Hi han coses molt importants, o sigui, hi ha, no sé, com per exemple el gegant que nosaltres tenim al poble.
Sí.
Es diu el gegant Chabran per al general Chabran, que també és identitat folklòrica,
sí,
o coses així.
Sí, correcte.
Perquè pues, ho van fer també per riure-se'n del Chabran, dels francesos. Per culpa o el que sigui, dels francesos també, perquè abans només es feien, es celebrava pues, coses religioses i coses així. I gràcies a allò dels francesos es van començar a fer festes laiques per burlar-se
de la història, no? De lo que havia passat.
Sí, sí, sí.
Important que a vegades no, sota aquesta riure-se'n, no? Ens colen la història real, no? Del que va passar. Paula, molts ànims, moltíssimes gràcies i res, a veure si ens veiem que ens expliquis com ha acabat el treball.
Moltes gràcies.
Penedès en xarxa.